Noticias.
Salutacions. L'activista per la prevenció de la mutilació genital femenina a Gàmbia, Fatou Niang, i la il·lustradora feminista del Marroc, Zainab Fasiki, han fet parada a Sant Cugat dins del marc del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. Es tracta d'una iniciativa nascuda per donar suport a les persones d'arreu del món que defensen els drets humans i sensibilitzar el jovent sobre les situacions que viuen aquestes persones. Segons ha explicat la coordinadora del projecte, Clara Cisternes, l'objectiu és arribar cada vegada a més municipis del territori català. Zainab Fasiki és enginyera, artista, feminista i d'origen marroquí. Nascuda i crescuda en un context hostil on la figura de la dona està constantment reprimida, dibuixar es va convertir en la seva via per buscar la llibertat. Activista de còmics, política, tal com es defineix ella, va optar per centrar-se en aquesta modalitat artística, més propera als joves, amb l'objectiu de conscienciar-los sobre els drets humans i les qüestions de gènere. Veient que tradicionalment l'art havia esdevingut una forma de propaganda feixista, religiosa, colonialista, va optar per donar-li una volta i fer la seva propaganda bona. Fasiki ha fet parada a Sant Cugat aquest dilluns en el marc del projecte Ciutats Defensores de la Justícia. I per primera vegada des d'aquest mandat, Vox té representació al ple municipal. El seu portaveu, Marcos Rodríguez, assegura que la formació està fent bona feina, tot i que institucionalment bona part dels partits han decidit no donar suport a les seves iniciatives. Tot plegat ho ha dit a Cugat Mèdia en una entrevista. Durant la conversa situa com a prioritats per a Sant Cugat la seguretat, el suport a les famílies i el manteniment de la ciutat. I Sant Cugat és la setena ciutat de l'estat espanyol i la quarta de Catalunya amb la renda bruta mitjana més alta. Amb 62.206 euros, el municipi baixa una posició en aquest rànquing arran de la irrupció de Cabrils. Tot plegat són dades de 2022 publicades per l'Agència Tributària. En comparació amb l'any anterior, s'ha produït un creixement del 6,6% al 2021, la renda bruta quan era mitjana de 58.084 euros. Les mitjanes acostumen a acaparar els titulars, però la mediana és un indicador que és igual o més significatiu. Fa referència al valor més habitual. Així, a Sant Cugat la renda més comú és de 40.069 euros. És una xifra més baixa que la de 2021, quan la mediana era de 42.761 euros.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Dades comptades. Faves comptades, amb el suport de Fairtres i Servimat.
Són les 11:03, inici de la segona i última hora del Faves Comptades d'aquest dimarts, com podeu comprovar per aquesta sintonia que ens acompanyava de fons. És moment per parlar de cinema. Ja sabeu que els dimarts sempre ens acompanya Víctor Alexandre, que ens porta doncs, la història d'una actriu, un actor, algú, algun artista relacionat amb aquest món del setè art. I avui, Víctor, portes... parlaràs d'un artista que feia una mica de tot, no? Era un senyor bastant polivalent, però jo crec que se'l coneixia més per la seva faceta musical que d'actor, no?
Sí, més. Tot i que va fer moltíssimes pel·lícules, moltíssimes, però tampoc era un grandíssim actor. A veure, tenia les seves limitacions i, per tant, feia correcte, estava bé, però mai enlluernava com a actor. En canvi, té una carrera musical boníssima, boníssima, i és la qual nosaltres posarem el focus avui, perquè, bé, arran de la seva mort. Va morir el 28 de setembre passat, ja era grandet, tenia 88 anys, i des de l'any 2018 en el cinema ja no hi feia res. Però musicalment ens deixa una herència, un llegat boníssim, i avui podrem escoltar algunes de les molt bones cançons que ell va compondre.
I superconegudes, jo diria. No?
Moltes sí, sobretot una que és Mi amb Bobby McGee, És perquè les versions, especialment la de Janis Joplin, però se n'han fet moltes, però l'autor era ell. Per tant, sentirem la seva pròpia versió. I bé, és un músic excel·lent, no molt conegut, ara menys que en els anys, a veure, 70-80 era molt conegut, després no tant, pel públic jove, Chris Christopherson, potser no saben exactament qui era, avui els que ens escoltin ho descobriran, però vaja, és igual, que no et coneguin no vol dir que tu no facis res, oi, a la vida. En tot cas, és un problema dels que no et coneixen.
Doncs us deixem amb el cinema a la xarxa i Víctor Alexandre.
Ask me if I'm happy now, that's good as any joke I've heard. It seems since I seen you last, I done forgot the meaning of the word. If happiness is empty rooms and drinking in the afternoon, well, I suppose I'm happy as a clam. But if it's got a thing to do with smiling or forgetting you, well, I don't guess that I could say I am. Did you ever see a down and outer waking up alone without a blanket on to keep him from the dew? When the water from the weeds had soaked the papers he been putting in his shoes to keep the ground from coming through? And his future feels as empty as the pockets in his pants, because he's never seen a single dream come true. That's the way that I've been feeling since the day I started falling from the bottle to the bottom, stew by stew. Learning hard to live with losing you. Wonder if I'm better off with freedom now to do the things I choose. Well, all my time's my own and I got nothing left but sleeping time to lose. There's no one here to carry on if I stay out the whole night long. Won't give a tinker's damn if I don't call. I'm living like I wanted to and doing things I want to do and nothing means a thing to me at all.
Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu de Chris Christopherson, que ens va deixar el 28 de setembre passat a l'edat de 88 anys. I és amb aquest motiu que avui li retrem un petit homenatge, perquè malgrat que va fer una carrera extensíssima com a actor, ell essencialment era músic, i molt bo, boníssim. Seva és, per exemple, una cançó tan coneguda com Me amb Bobby McGee, que ell escriu el 1971 i que ha estat interpretada per moltíssims cantants. De fet, és Janis Joplin qui la llança de debò al món i la fa famosa. La cançó parla de dos rodamons, el narrador de la història, i Bobby McGee. Són un camioner i un autoestopista que viatgen pel sud dels Estats Units, van per les carreteres de Califòrnia, cantant i avançant cap a l'oest, fins que arriba un moment que s'han de dir adéu. Chris Christopherson va explicar que la lletra volia transmetre la desesperació de la darrera escena de la pel·lícula, l'estrada de Fellini, en què es veu un home begut i enfonsat per la guerra que plora de nit a la platja mirant els estels. Aquest personatge l'interpretava a la pel·lícula L'Estrada de Fellini, l'interpretava Anthony Quinn. Pel que fa al títol de la cançó i del personatge, va ser idea d'un dirigent de la discogràfica. El dirigent li va parlar a Christopherson de la seva secretària, que es deia Barbara McKee. McKee, amb K. Per bé que en comptes de Barbara, tothom li deia Bobby. Bobby McKee. Però va resultar que Christopherson va escoltar malament el nom i en comptes de McKee va entendre McGee, amb G. I així es va quedar. Es dona la circumstància, a més, que com que en anglès el nom de Bobby sona igual en masculí que en femení, la cançó ha estat interpretada indistintament per homes i per dones, canviant només algun detall de la lletra. Doncs bé, sigui com vulgui, el cert és que Mi amb Bobby McGee és una gran cançó. Okay. Well, one, two, three, four, one, two, three, four. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all away to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang a velvet song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. From the coal mines of Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, to everything I'd done. Every night she kept me from the cold. Then somewhere near Salinas, Lord, I let her slip away. Looking for the home I hope she'll find. And I trade all my tomorrows for a single yesterday. Holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Mi amb Bobby McGee, la versió original de Chris Christopherson. Pel que fa a les moltes versions que se n'han fet, a banda de la de Janis Joplin, hi ha les de Kenny Rogers i Gordon Lightfoot. Quan va aparèixer, tant Monty Hellman com Dennis Hopper la van voler incloure en pel·lícules seves d'aleshores. Monty Hellman, com a director, ho va fer a Two Lane Blacktop, una road movie protagonitzada pel músic James Taylor. I Dennis Hopper va voler que Chris Christopherson cantés aquesta cançó a The Last Movie, la primera pel·lícula de Christopherson com a actor. Després, Christopherson roda Bloom enamorat, de Paul Mazursky, que és una comèdia de poca volada, però que serveix perquè Sam Peckinpah es fixi en ell i el converteixi en protagonista de tres pel·lícules seves. Pat Garrett amb Billy the Kid, en què interpreta precisament a Billy the Kid, al costat de James Coburn i Bob Dylan, i amb una petita aparició de la cantant Rita Coolidge, que en aquella època era la seva parella. La segona pel·lícula és Vull el cap d'Alfredo García, un altre western. I la tercera és Convoy, una road movie al costat d'Ali McGraw i Ernest Borgnine. Cal dir que Christopherson no va brillar mai com a actor. Era un actor correcte, complia, tenia atractiu físic, però també tenia moltes limitacions. El seu veritable talent era musical. Una altra de les cançons que van sorgir d'aquest talent és Help Me Make It Through the Night, una balada country del 1970 que immediatament va interpretar la cantant Sammy Smith aconseguint un èxit immens, fins al punt que si avui se la recorda és precisament per aquella versió. Després la van cantar Johnny Cash, Elvis Presley, Tammy Wynette i Joan Baez. Aquesta és la versió, diguem-ne, original de Kris Kristofferson.
Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall, laying soft upon my skin like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care who's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight, and it's sad to be alone. Help me make it through the night. Lord, it's sad to be alone. Help me make it through the night.
Help me make it through the night, de Kris Kristofferson. Aquesta cançó, a banda de les pel·lícules de Monty Hellman i Dennis Hopper, que abans he esmentat, també apareix a la banda sonora d'altres films, com ara Fat City, de John Huston, un film molt bo, molt bo, La tormenta de gel, d'Ang Lee, Gira l'infern, d'Oliver Stone, Road to Nowhere, de Monty Hellman, o Terra promesa, de Gus Van Sant. Pel que fa a la carrera d'actor de Kristofferson, de tant en tant aconsegueix treballar amb bons directors, com Martin Scorsese, a la pel·lícula Alicia ja no viu aquí, que és una molt bona pel·lícula, amb Michael Cimino a la fallida La porta del cel. Dic fallida no pas per culpa d'ell, del director, sinó dels productors. Amb Bala J. Pacula roda Una dona de negocis. Amb Alan Rudolph roda Inquietuds. I amb Franklin J. Schaffner roda Benvingut a casa. La darrera aparició de Kris Kristofferson al cinema va ser l'any 2018, quan tenia 82 anys, a Blaze, una biografia dirigida per l'actor Ethan Hawke sobre Blaze Foley, un cantant country que va morir assassinat el 1989 a Texas, quan tenia 39 anys. Però, com deia abans, no serà per les seves pel·lícules, sinó per les seves cançons, que Kris Kristofferson serà recordat. Va començar apadrinat per Johnny Cash i sempre li va estar agraït i sempre li va retre homenatge. Finalment, en el terreny sentimental, Kristofferson va tenir diverses parelles, Janis Joplin, Barbra Streisand, Joan Baez, i va estar 7 anys casat amb la cantant Rita Coolidge, que actualment té 79 anys. Kristofferson tenia una casa a Hawaii i va ser justament allà on va morir el 28 de setembre passat, a l'edat de 88 anys. Nosaltres li hem dedicat aquest Cinema a la xarxa d'avui, que ha tingut Roc Casas a les vies de so, i li direm adéu amb una cançó que pertany a l'època en què ell mantenia una relació amb Joan Baez, motiu pel qual és la veu femenina, ella és la veu femenina, que fa els cors en la cançó que ara sentirem i que es diu The Taker. Aquests darrers anys, Kris Kristofferson deia que quan morís li agradaria que a la làpida hi apareguessin les tres primeres línies de la cançó Bird on a Wire, de Leonard Cohen, i que són aquestes. Com un ocell en un filferro, com un borratxo en un cor de mitjanit, he intentat, a la meva manera, ser lliure. Fins la setmana vinent, amics.
give her, he'll give her the kind of attention that she's never known. He's a teacher, and he'll teach her to open the doors that she can't on her own. He's a lover, and he'll love her in ways that she never has been loved before. He's a getter, and he'll get her by getting her into a world she's been a-hungering for. He's a charmer, he'll charm her with money and manners that I never learned. He's a leader, he'll lead her across pretty bridges he's planning to burn. He's a talker, he'll talk her right off of her feet, but he won't talk for long. Cause he's a doer, and he'll do it the way that I'd never, but damned if you won't do it wrong. Cause he's a taker, he'll take her to places and make her fly higher than she's ever dared. Take his time before taking advantage, taking her easy and slow. And after he's taken the body and soul that she gives him, he'll take her for granted. Then he'll take off and leave her, taking all. Take her, he'll take her to places and make her fly higher than she's ever dared. He'll take his time before taking advantage, taking her easy and slow. And after he's taken the body and soul that she gives him, he'll take her for granted.
Continguts en xarxa.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coblejant el diumenge a les 10 del matí.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat 100%. servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Molts de vosaltres haureu vist el sincrotró ALBA, una gran infraestructura científica i tecnològica que tenim a tocar a Cerdanyola del Vallès. Un espai que, si bé sabem on és i com es diu, potser no sabem exactament quina importància té en la investigació i en els avenços científics que s'hi desenvolupen. Per conèixer més a fons la funció d'aquest sincrotró ALBA, avui ens acompanyen la Ana Joaquina Pérez Bernà, que és bioquímica i científica al sincrotró ALBA. Molt bon dia,
bon
Ana Joaquina.
Dia.
Com estàs?
Molt bé.
Laia Torres Aribau és biòloga i membre de l'oficina de comunicació de l'ALBA. Laia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Sí? Ganes d'explicar cosetes?
Sí, molt agraïdes també que ens oferiu aquest espai per explicar una mica què fem a l'ALBA.
Doncs com avui és la primera sessió, crec que és important que expliquem què es fa allà dins. Què és el sincrotró ALBA?
Aquesta pregunta molt curta i difícil a vegades de respondre. L'ALBA és un sincrotró. El problema és què és un sincrotró, no? És una paraula una mica complicada. Un sincrotró és un tipus d'instal·lació científica i el nom propi que nosaltres li vam posar és ALBA, val? Però sincrotró és un tipus d'instal·lació que és molt singular. A Espanya, per exemple, només n'hi ha una, no? I està aquí, doncs, com deia, a Cerdanyola. Un sincrotró és un accelerador, que això potser sí que li sona a la gent. En el nostre cas, accelerem electrons, un tipus de partícules que són els electrons, els mateixos que ens serveixen per tenir electricitat, vale? Aquí el quid de la qüestió és que aquests electrons, quan els fem girar en un accelerador, a una velocitat quasi la de la llum, ens produeixen un tipus de llum que, com que la fa la màquina que es diu sincrotró, nosaltres li diem llum de sincrotró. No? Resumint, el que som a vegades diem és una fàbrica de llum. El quid de la qüestió, l'important, és que aquesta llum ens permet fer experiments. Tu amb aquesta llum pots il·luminar el que nosaltres li diem una mostra científica i et permet veure les coses per dins com són. Per tant, també podríem dir que el sincrotró ALBA és com un microscopi molt, 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 molt potent. No? És, al final, perquè la gent potser ho entengui millor, la llum de sincrotró, en el fons, són raigs X, com els mateixos que tu pots trobar a un hospital i fan una radiografia. La diferència és que són uns raigs X molt potents, molt brillants i també molt concentrats. Us heu d'imaginar com si fos un làser, un feix molt petit, més prim que un cabell, que xoca contra una mostra petita que volem veure, una cèl·lula, un virus, un material concret, i el podem veure per dins, com si li féssim una foto. Aquesta seria la idea del que és ALBA.
I aquestes mostres, què són, exactament?
En el fons, podria ser qualsevol cosa que tu tinguis interès en visualitzar. Si potencialment es pot fer, doncs la pots portar davant de la llum de sincrotró i la mires. Si et vols fer una imatge al cap, com si tu tinguessis un lot, una llanterna, il·luminessis un objecte i se't genera un nombre, no? Doncs a escala molt petita, a escala atòmica i molecular, nosaltres podem fer això amb la llum de sincrotró. Aquesta mostra pot ser des de materials que s'utilitzen per fer bateries, els materials dels quals estan fets els nostres mòbils, els ordinadors, els discos durs, tots aquests materials que tenen propietats magnètiques per després emmagatzemar informació, per exemple, es poden estudiar amb llum de sincrotró. Però és que podem estudiar coses que potser la gent ni pensava, com pintures, restes arqueològiques, ceràmica, fins i tot s'ha estudiat xocolata, el sincrotró. O sigui, en quant a mostres, diguem-ne, no biològiques, tenim un munt de coses. I a part, després hi ha les mostres biològiques. Perquè la gent no ho pensa, la gent pensa sincrotró ALBA igual a física. I en canvi hi ha un terç dels experiments que es fan que són en àrees de biociències i medicina, que és una mica el que he comentat abans. Podem estudiar des de les molècules més petites de les quals estem fets els éssers vius, proteïnes, ADN, fins a les cèl·lules, teixits, els òrgans, no? Tot això ho podem estudiar i, per tant, vol dir recerca en medicina, fàrmacs, tot això és un àmbit molt important de recerca a l'ALBA.
Mm-hmm. Doncs anem a preguntar-li a l'Ana Joaquina quin és el seu àmbit de... la seva tasca, en què treballes, en quin àmbit?
Hola, bon dia a tothom. Soy Ana Joaquina Pérez Berná. Yo trabajo en una línea de luz que se llama Mistral. Es una de las 14 líneas de luz que componen ALBA. Específicamente, pues Mistral es un criomicroscopio de rayos X del que solamente hay cuatro en el mundo, Berkeley, Oxford, Berlín y nosotros. Nosotros lo que hacemos es utilizar la radiación del sincrotrón de una energía muy especial, lo que llamamos la water window, la ventana del agua, y esta energía es casi mágica. Esta energía del agua es totalmente transparente para los rayos X, pero el carbono, azufre, nitrógeno que forma la materia viva no lo es. Y entonces somos capaces de, sin aplicar ningún agente de tinción, que puedan crear artefactos, somos capaces de visualizar el interior de la célula, pero en tres dimensiones. Es como si hiciéramos un TAC, pero como la radiación del sincrotrón ALBA es un millón de veces más potente que la del TAC de los hospitales, pues somos capaces de ver un millón de cosas más pequeñitas. Pues os podéis imaginar que se puede estudiar desde enfermedades, pero a nivel celular. La idea es poder entenderlas mejor, así como poder tratarlas con terapias más dirigidas, específicas y sobre todo más eficaces. Ejemplos de células que hemos estudiado en el sincrotrón o de enfermedades: esclerosis múltiple, Alzheimer, enfermedades raras como ataxia de Frederick o diferentes distrofias musculares. En la parte de cáncer, pues hemos estudiado glioblastoma, cáncer de colon, carcinoma escamoso cutáneo, melanomas. La idea es entender las modificaciones estructurales consecuencia de las mutaciones del cáncer y así probar diferentes tratamientos como quimioterápicos, nanopartículas o fototermia para poder luchar contra el cáncer. También hemos estudiado sinapsis inmunológica, linfocitos T, o así cambiando de tema, hemos estudiado cómo la alta glucosa o el alto contenido en colesterol provoca la formación de la placa de aterosclerosis. También hemos conseguido diferenciar células madre mesenquimales a osteocitos, que son las células que forman nuestros huesos, y hemos visto cómo el carbonato cálcico se transforma en el hidroxiapatito, que es realmente el material que forma los huesos. Y ya la parte que a mí más me gusta, la de los patógenos, pues hemos estudiado desde parásitos como la malaria, tripanosoma o babesia, hasta bacterias resistentes a antibióticos, E. coli, Shigella, pseudomonas, estafilococos y muchos virus, vaccinia, coronavirus respiratorios, gripe, peste porcina, herpes, septicemias hemorrágicas, y ya nuestros proyectos propios que tenemos en el sincrotrón pues son hepatitis C, SARS-CoV-2, el COVID, Zika y ahora West Nile.
Wow. Déu-n'hi-do. A banda d'interessant, la feina no se us acabarà mai, sembla.
No.
Ara parlava l'Ana Joaquina del virus de l'hepatitis C, del virus de la Covid, però a més esteu treballant amb un virus que hem sentit anomenar últimament bastant, que és el virus del Nil. Ana Joaquina, explica'ns exactament què és i...
Pues hace 2 años, con 9 laboratorios de toda Europa, comenzamos a escribir una acción europea que se llama Marie Curie Predoctoral. Y como habíamos estudiado desde hace 10 años hepatitis C, y luego por la pandemia estudiamos SARS-CoV-2, el COVID, pues decidimos ampliar nuestro espectro de virus estudiando un virus que se pareciera a hepatitis C, pero poco estudiado. Y además también es importante decirlo que nuestro colaborador, el Centro Nacional de Biotecnología, tuviera la cepa y el permiso para poder crecerlo en laboratorio. Y en ese momento, hace 2 años, nos pareció muy interesante estudiar un virus de los que llamamos virus emergentes. Lo que estamos intentando es adelantarnos a las posibles necesidades de la sociedad debido al cambio climático y al aumento de la expansión del mosquito por toda España. Y afortunadamente nos concedieron el proyecto europeo y en diciembre del año pasado se nos incorporó a ALBA Kevin Manprin, que es estudiante predoctoral que está realizando su tesis justamente sobre esta investigación, que este año ha sido un problema muy importante en Andalucía y también aquí en Cataluña, que han habido casos.
Es verdad. Explica'ns exactamente d'on ve.
Pues se llama así porque el virus se aisló por primera vez en Uganda en 1937. El virus del Nilo Occidental, o SNAIL, como nosotros lo llamamos en el laboratorio, es transmitido principalmente por la picadura de un mosquito. Este se infecta al alimentarse de las aves, que actúan como el reservorio, donde están los virus, donde crecen de una manera mayoritaria. Y una vez infectado el mosquito, pues puede transmitir el virus a humanos y a otros mamíferos. Las personas somos consideradas como huéspedes accidentales, ya que el virus se replica mal, pero es capaz de replicarse. Y el mosquito, aunque pica a un humano, no es capaz de transmitirle la enfermedad, pero sí que los humanos podemos padecerla.
¿Y quins són els efectes que té en la nostra salut?
Pues la mayoría de personas infectadas por el virus pasa totalmente desapercibida la enfermedad, pues a veces un poco de fiebre, dolor de cabeza, fatiga, pero nuestro sistema inmune, si estás fuerte, es capaz de eliminar el virus. Hay un 20% de los casos en los que puede aparecer fiebre alta, dolores musculares, náuseas, erupción cutánea. El problema es en el 5% de los casos en los que el virus se replica en los endotelios de la barrera hematoencefálica, o sea, es capaz de llegar al cerebro. Entonces continúa la proliferación viral en las neuronas, en las células de la glía, y esto provoca una respuesta inmune citotóxica de las células que lleva consigo la inflamación del cerebro, la meningitis, y esto puede llevar daños irreparables y la muerte. Pero afortunadamente es un porcentaje muy pequeño de la población.
Sí, perquè fins ara, el 2024, les autoritats sanitàries han notificat més de 50 casos i 6 morts a l'estat espanyol. Hi ha tractaments o vacunes?
Solamente hay tratamientos para minorar los síntomas, por eso es muy importante pues las investigaciones que podamos hacer a partir de ahora.
Mm-hmm. Doncs anem a veure com ho treballeu, això, a la pràctica, com s'estudia un virus com aquest, amb un sincrotró com l'ALBA.
Pues el virus del Nilo es un virus que necesita un nivel de contención 3. Eso significa que solo se puede propagar en laboratorios que tengan este nivel de contención. Nosotros tenemos la colaboración con el laboratorio del doctor Pablo Gastaminza en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid, que sonó muchísimo durante la pandemia, y allí es donde comenzamos a crecer el virus en hepatocitos, que son células del hígado, por eso las células que conocemos bien. Luego hicimos el virus verde fluorescente, para poder identificar qué células se ponían verdes cuando se infectaban e identificar en qué estadio estaba la infección, si estadio inicial, temprano, maduro. Más tarde se vitrifican las células, que es un tipo de congelación, pero muy rápida, en etano líquido. Lo que queremos es que el agua pase de estado líquido a estado vítreo, sin pasar por estado cristalino. Y es en este estado congelado con la que nos envían las muestras a ALBA.
Uh-huh. I a l'ALBA el va observar gràcies a la línia on treballes tu, no?
Sí, exacto. Pues hay que tener en cuenta que al ser un virus nuevo, del que apenas hay referencias en bibliografía, hemos sido bastante a ciegas. No sabíamos qué estructuras nos íbamos a encontrar dentro de la célula. Y hemos tenido que hacer experimentos complementarios de microscopía electrónica tradicional, microscopía de fluorescencia, confocal, inmunomarcajes, para localizar las proteínas virales y los orgánulos. Lo que pasa es que ahora ya sabemos cómo se replica y qué aspecto tienen las factorías virales del virus del Nilo. Y pensamos además que estructuras celulares se modifican durante la infección. Con Mistral, además, pues tenemos la resolución suficiente para poder identificar posibles partículas virales dentro de la propia célula y además en qué estadio están, maduras, inmaduras, empaquetándose.
Per tant, ja sabem més coses, tenim més informació gràcies a aquesta feina que feu. ¿Heu mirat ja possibles camins pel seu tractament?
Sí, hemos probado una terapia contra la replicación viral y hemos visto que funciona, que ya no visualizamos partículas virales ni estructuras tras la aplicación del fármaco. Pero las estructuras de las células curadas muestran unas estructuras que no encontramos en los controles sin infectar. Por lo que sospechamos que esta terapia, aunque sea eficiente contra la eliminación del virus, puede tener algunos efectos secundarios.
Llavors, els propers passos entenc que seria estudiar altres fàrmacs que siguin eficients però que no provoquin efectes secundaris.
Sí, efectivamente. El primer paso sería estudiar la infección en neuronas, que es la diana natural del virus, y con un fármaco específico que han desarrollado en la plataforma de fármacos que tienen en el Centro Nacional de Biotecnología. Y luego, además, para entender un poco mejor el origen de las estructuras virales, es decir, identificar que maquinaria celular el virus recluta para formar su factoría viral y formar más virus, y además estudiar cómo se curan las células, pues utilizaríamos otra técnica, que es colocar balizas de señalización intracelular fluorescente. ¿Esto qué es? Son células diseñadas por ingeniería genética que tienen unas partes muy específicas con una señal, que es fluorescente. Luego, aparte, podemos también hacer estas balizas en proteínas virales para saber dentro de la célula dónde se encuentra el virus, y también podemos hacer fármacos fluorescentes. La idea es que en estas células infectadas o curadas las visualizaríamos, pero esta vez vamos a usar dos microscopios. Uno sería un criomicroscopio superresolución tridimensional de fluorescencia, que lo estamos construyendo en Alba, en el que solamente hay uno en el mundo y nosotros, y lo correccionaríamos con los mapas tridimensionales de la célula que obtenemos en Mistral. Estos experimentos nos van a permitir de una manera súper elegante y rápida encontrar, pues, la aguja en un pajar, identificar de manera inequívoca dónde están estas balizas de señalización de fluorescencia que hemos colocado, permitiéndonos saber así cómo el virus construye su fábrica viral, su factoría viral, y cómo funcionan los fármacos para poder destruirla de una manera lo más eficiente posible.
Doncs un cop al mes ens visitaran persones que fan aquesta feina tan important que feu el sincrotró Alba, i ens informaran i ens explicaran una mica tota aquesta tasca tan important que es fa aquí, tan a prop de casa nostra, però que de moment encara no costa, no?, de fer-se, sí, sí, de fer-se la idea, però déu-n'hi-do. Avui hem sabut d'aquesta transcendència. De fet, ja ho sabíem bastant abans, perquè ja fa temps que parlem amb el sincrotró Alba, però al llarg d'aquesta temporada el Faves Contades, doncs, ens acompanyaran un cop al mes. A l'Anna Joaquina Pérez Bernà i la Laia Torres, els agraïm moltíssim que ens hagin acceptat aquesta invitació, i els hi esperem d'aquí unes setmanes. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Bon dia.
Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. Cada dimecres a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
Cugat Mèdia ofereix un servei per rebre l'actualitat més destacada de Sant Cugat a través del WhatsApp. Què rebràs? Les notícies més importants, els avisos d'última hora o les incidències de la teva ciutat. La informació més propera al teu mòbil. Com et pots subscriure al canal de WhatsApp? Envia un missatge de WhatsApp que digui ALTA al 673 172 075 i segueix les instruccions de subscripció. L'actualitat més propera, al 673 172 075.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Entitats, a Ràdio Sant Cugat.
L'esgrima a Sant Cugat és una realitat i ho és gràcies a l'arribada del Club d'Esgrima a Sant Cugat a l'Institut Arnau Cadell l'any 2022. Una iniciativa independent que té els seus orígens fora de la nostra ciutat, però que, tal com va dir el seu president el dia de la presentació, arriben amb la intenció que el municipi pogués conèixer aquest esport i poder ser un atractiu per a la ciutadania. I sembla que estan assolint aquest objectiu sent, en els seus pocs anys de vida, un dels màxims exponents de l'esport del floret, l'espasa i el sabre a tot Catalunya. Avui volem parlar del Club d'Esgrima Sant Cugat amb l'actual director de l'entitat, en Miquel Ojeda. Benvingut.
Bon dia, Carme.
Com estàs?
Gràcies. Pues perfecte, sempre content de poder explicar l'esgrima i poder explicar el nostre club.
Doncs començarem pel principi i anem als orígens, perquè, de fet, aquesta entitat neix a Barcelona i no és fins al 2022, no?, que us traslladeu a Sant Cugat. Per quin motiu?
Sí, exacte. Bueno, érem un grup de persones que hem fet esgrima tota la vida i que ens agrada molt, que això és una part molt important de la nostra vida, i que volíem fer un club, doncs, amb un altre tipus d'empremta, que s'ensenyés al floret, que és la nostra arma, d'una manera diferent, més al nostre gust. I sabíem que volíem fer l'entitat, però tampoc teníem molt clar on començar l'activitat. I alguns del grup eren de Sant Cugat, i després de valorar-ho, doncs vam veure que el millor era establir-se a Sant Cugat, perquè és una població que té molts, molts atractius, gent jove, molts col·legis, i que l'esport, doncs, està cuidat i que tampoc estàs tan diluït com a Barcelona, que ets un mes d'una gran quantitat d'activitats i d'entitats.
O sigui que vau veure potencial, per això vau venir a Sant Cugat, a banda de que hi havia membres que ja vivien aquí. De totes maneres, jo recordo que fa anys hi havia, va existir un club d'esgrima Sant Cugat. No sé si queda algú d'aquella època que estigui vinculat ara mateix a la vostra entitat.
No, la veritat és que han sigut iniciatives independents, tot i que fa poc ens vam trobar amb alguns dels que van tenir en aquell moment la iniciativa i coneixem el que va ser entrenador, que, amb el que sí que mantenim una certa relació, però que no forma part del club actualment, no? Perquè viu fora de Sant Cugat.
Quina és l'estructura esportiva del vostre club? És a dir, teniu totes les categories, nois, noies...
Sí, bé, nosaltres vam començar l'activitat al gener del 2022 i va ser un moment de vertigen perquè no saps quina resposta obtindràs, no? Vam tenir la sort de poder-nos instal·lar a l'Institut Arnau Cadell, que ens ha donat una acollida molt bona i que sempre li hem agraït, tant a l'Institut com a l'Ajuntament, que és el que ens va indicar aquesta possibilitat de fer l'activitat allà, no? Clar, van venir 6 persones el primer dia i no saps si allò quallarà o no quallarà, no? Sí que teníem un grup de persones que ja havien fet esgrima, que donaven suport, però gent que comencés amb nosaltres doncs van ser aquests 6. I a poc a poc va anar creixent i ara som 70 socis de totes les edats, de fet. Mira, un detall significatiu, aquest cap de setmana hem tingut Lliga Catalana a Barcelona i som l'únic club català que ha guanyat medalles en totes les categories, és a dir, menors de 11, menors de 13, menors de 15, menors de 17 i absolut. És a dir, que hem anat aconseguint una de les coses que no sabíem si sortiria, que és tenir gent de totes les edats i de tots els sexes, és a dir, tant masculí com femení. S'estan fent ja bons resultats i la quantitat de persones que tenim de cadascun és acceptable, no? Com perquè siguin grups que funcionin.
També teniu veterans.
També tenim veterans. I cuidem molt també l'esgrima de veterans, perquè com que portem tota la vida fent esgrima, coneixem molta gent que ha fet esgrima amb nosaltres i que els hem anat convidant a que formessin part del club i que servissin de llavor per veterans que ja han començat a fer esgrima a Sant Cugat, gent adulta que li ha agradat aquest esport i que s'ha afegit a nosaltres, no? Llavors estem tenint un grup de veterans molt atractiu i alguns ja estan competint pues, a nivell català, a nivell estatal i fins i tot a nivell europeu i d'aquí uns dies anem al Campionat del Món a Dubai, un equipet del club que també és una gran satisfacció tenir 3 participants dels 7 que composen la delegació espanyola de Floret, 3 som de Sant Cugat, jo també hi vaig, i l'entrenadora que ens acompanya justament és l'entrenadora del club de Sant Cugat, és a dir que sí, els veterans són també una peça important del club.
Déu-n'hi-do. Per tant, viatgeu per tot Espanya, viatgeu també per Europa, viatgeu pel món, portant el nom de Sant Cugat. Com es finança una entitat com la vostra?
Pues mira, com la majoria d'entitats esportives, depèn molt del voluntariat. És així. Tots els que ens hi dediquem a tirar endavant el club som voluntaris. Sí que ho hem fet amb una perspectiva que es produirà d'aquí poc, no? Que és que uns quants dels que dirigim el club ens jubilarem de la nostra activitat principal i serem un club dirigit per sèniors, que penso que és una fórmula...
Fins que arribi el relleu, no?
Fins que arribi el relleu, que també l'estem preparant i tenim gent jove que és entrenador o entrenadora i que serà el relleu futur, però que de moment l'empenta inicial l'hem pogut donar pues, per gràcies al voluntarisme de tot un grup i a que ara els que més ens hi dediquem pues, tindrem aquesta situació de privilegi de poder fer-ho estant jubilats.
Quin diries tu que és el secret o el principal argument del vostre èxit? Tant pel que fa a reconeixement com pel que fa a resultats esportius.
Sí, és una barreja, no? La nostra filosofia el que volíem fer és primer que la gent conegués l'esgrima, que és un esport que té molts valors en si mateix, és un esport molt educatiu, ja sé que quasi tots els esports ho diuen, però en el nostre cas ho diem amb molt fonament perquè ho coneixem bé, no? El nostre focus és la formació. O sigui, a nosaltres el que ens agrada és formar gent jove en un esport fet amb seriositat, no? Que no vol dir que després tots siguin campions, però a tots els hi volem donar la formació adient perquè aquesta etapa de la seva vida, i que sigui tan llarga com pugui ser, no? Però que l'aprofitin al màxim i que els deixi una empremta pel futur. I això intentem transmetre-ho amb una formació també molt individualitzada. Ens agrada molt cuidar la persona. L'esgrima és un esport que permet molta diversitat. No tothom la fa igual i això ho respectem molt. Si ens agrada el sistema de treball que tenim, en bona part ve influït per l'escola d'un club amb el que estem agermanats, que és el Club de Pisa, d'Itàlia, i que precisament treballa això, no? La individualitat de cada un dels nens i nenes que venen, que vagin descobrint aquest esport, acompanyats per nosaltres, primer a l'entrenament, després a la competició, que els ajudem a competir des de ben aviat, perquè l'esgrima és un esport de combat, i és en la competició quan li treus tot el suc. Primer pateixes una mica, però després et comença a deixar el que nosaltres busquem, no? en els que s'hi endinsen. I bueno, jo crec que el secret està en aquest acompanyament individualitzat a tots els nens i nenes que estan en el club, i gaudir fent-ho. O sigui, nosaltres gaudim molt fent-ho i procurem que ells també gaudeixin molt fent-ho.
I escolta'm una cosa, aquesta relació que manteniu amb aquest club de Pisa, d'on ve?
Sí, ve del, sobretot de l'entrenador d'allà, de l'entrenador actual, que és Simone Piccini, que és l'entrenador que més ha influït en la formació de la Montse, que és la nostra entrenadora. Ella s'ha format gran part amb ell, i després de la nostra filla, la Bàrbara, que també és entrenadora en el club i que va estar entrenant 2 anys allà a Pisa. I aquesta filosofia que tenen allà ens agrada molt. I per fi, aquest mes de setembre, hem lograt un dels objectius que buscàvem, que és portar un grup ja bastant nombrós de nens i nenes del nostre club a que coneguessin el club de Pisa, que entrenessin allà. El mes que ve, el Simone vindrà aquí, ja no és la primera vegada que ve, ens fa de tutor, ens ajuda a decidir com organitzar els entrenaments, el tipus d'exercicis a fer. S'han de combinar coses, part de l'entrenament, que són d'esgrima, però també moltes altres activitats de jocs, de preparació física. O sigui, busquem que l'entrenament sigui molt, molt variat, que això és molt bo per les edats petites i després per formar-te bé com esgrimista també és fonamental, no? No entrenem tota l'estona a la pista amb l'arma a la mà, sinó que fem moltes altres coses.
M'agradaria destacar que en el vostre club té un caràcter molt familiar, perquè tu has parlat ara de la teva filla, el president és fill del
que va ser el nostre entrenador.
Exacte.
De joves. Sí.
O sigui, aquest caràcter hi és, però com que no tenim massa temps, sí que m'agradaria preguntar-te per quines són els objectius durant aquest curs, aquesta temporada. Què teniu allà a l'horitzó?
Bueno, aquesta temporada ja estem consolidant una mica el que buscàvem, no? Que és que ja no tothom sigui tan principiant, sinó que ja i es comença a notar, ja hi ha un grup de nens i nenes que porten 2 anys i que aquests, quan entren algú nou, de seguida l'ajuden a progressar molt més ràpid, no? Aquests inicis han sigut més difícils perquè els que entraven no es trobaven encara companys que ja en sabien més. I això aquest any ja s'està notant i és molt positiu. Llavors, també començarem a anar una miqueta més a competicions estatals. Seguirem anant al febrer, ens emportem sempre un grupet a París, que vegin la competició infantil més gran del món, que és la Marató de París, i que encara que els resultats actualment no podem esperar que siguin molt brillants, sí que els hi obre els ulls a veure, mira, hi ha molta gent que fa esgrima al món, que gaudeixen d'aquest esport i que estan fent el mateix esport que nosaltres, encara que aquí el veiem com un esport minoritari.
Agraïm moltíssim al director del Club d'Esgrima de Sant Cugat, el Miquel Ojeda, que avui ens hagi acompanyat al programa. Desitgem molta sort per aquesta temporada, que us vagi molt bé.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
I nosaltres ho deixem aquí per avui. Demà més, a partir de les 10:03, una nova edició del Faves Comptades. Gràcies a tots, molt bon dia.
Fertres i Servimat t'han ofert al Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.